Bàsquet amb vena. Making your way in the world today takes
everything you've got. I després de parlar de ciclisme, amb aquest anunci, dijous farem un programa molt especial des de la Pobla de Segur amb la Volta Centenària. Temps pel bàsquet amb vena. Mundet, bona nit de nou.
Bona nit.
També ens acompanya ja l'Àlex Gozalvo. Hola, Gozalvo.
Bona nit.
Bona nit. En condicions normals, doncs ara estaríem fent la prèvia dels dos grans partits que tenim demà i que, a més, viurem a RAC+1. Un és de l'Eurolliga masculina, Armani de Milà-Barça, partit molt important per el liderat del Barça a la fase regular. I de l'Eurolliga femenina tenim aquesta tornada dels quarts de final de l'Uni Girona contra el Perfumerías Avenida de Salamanca. Ens espera, per cert, d'aquí uns minuts, Sonia Bàsic, jugadora de l'Uni. Però abans, aquesta història extraordinària amb la que ens hem topat avui i que el Mundet ens mig explicava, ens en feia un titular a l'inici del Tu diràs. Un exjugador del Barça de bàsquet dels anys 70, a qui es va donar per mort a començaments de la dècada dels 80, i que avui, Mundet, hem tingut notícies d'ell 40 anys després.
I no és un qualsevol, estem parlant de Charles Thomas, un pivot negre que va arribar a Catalunya a finals dels anys 60, al Sant Josep de Badalona, on té els seus millors anys, i que es va fer conegut pel gran públic per ser el primer gran matador del bàsquet espanyol. Ara fa una estona a la redacció m'estava mirant premsa de l'època, són molt habituals definicions com extraordinari encestador, una estrella, el bàsquet azulgrana a la conquista de la cumbre, un home que en els seus dos primers anys a l'estat va ser el màxim anotador de la primera divisió en les èpoques de Clifford Luick, d'Emiliano, d'Alfonso Martínez. Va arribar al Palau Blaugrana l'any 72 en el Barça de Norman Carmichael, Manolo Flores, Aito García Renese jugador, Javier Añua entrenador, però per diverses circumstàncies el nostre home, Charles Thomas, no acaba de triomfar. Bàsicament, s'està molt temps esperant una nacionalització que li triga gairebé un any sencer a arribar-li per poder debutar, i sobretot una greu lesió que pateix a la ròtula a la pista del Madrid. Es parteix directament al genoll. El Barça el cedeix al Manresa, però l'home està mentalment destrossat perquè no pot ser el jugador que havia estat al Sant Pep i se'n torna cap als Estats Units, on se li perd la pista. Ell té dona i fills, se'n divorcia, i d'ell se n'havia dit que havia tingut problemes de drogues, que havia estat per Mèxic, per Nova York, per Àfrica fins i tot, i que havia mort a començament dels anys 80 en circumstàncies molt estranyes i no aclarides. Que si una sobredosi, que si un apunyalament, que si un tiroteig, ni lloc, ni data, ni circumstàncies. Es va fer córrer que havia mort, Aleix, i així va quedar.
Això va ser a principi dels 80, i ara saltem fins fa 15 dies, any 2021. Charles Thomas, el protagonista d'aquesta història, torna a la vida perquè truca telefònicament a Norman Carmichael, el company seu i el gran capità del Barça de la primera part del 70. Un salt de 40 anys.
I l'escena és la següent. Un cotxe. Carmichael i el seu fill conduint per Texas. Ells estan enmig d'un trasllat de domicili. I sona el telèfon. Més o menys així.
Y mi hijo estaba conduciendo y sonó el teléfono y una mujer me dice que Norman Carmichael. Pues sí. Quiero hablar contigo, Charles Thomas. Yo le dije que, mira, eso no es un forma de broma, de mal gusto. Lo siento, mujer, pero no sé quién eres, pero Charles murió hace años. Y me dijo que no, quiere hablar contigo, y las próximas palabras eran de Charles. Diciendo, hola, Norman, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que si era una broma de mal gust, no? Que algú truqués dient que sóc Charles Thomas, no?
Videotrucada.
Ah, llavors van fer una videotrucada, sí.
Tu imagina l'impacte, eh? Següent reacció de Norman Carmichael després de veure algú que diu ser l'excompany seu, Charles Thomas, a qui dona per mort feia 40 anys.
Entonces yo le vi su cara mientras me estaba hablando y no tenía palabras. La primera cosa que pasó por mi mente era que es un engaño, que alguien está utilizando estos datos para buscar dinero de la familia de Charles, de los amigos de Charles. Y luego íbamos hablando y hablando, me parecía que conocían demasiadas cosas para ser un impostor.
Clar, la primera reacció és, ostres, ser del passat tèrbol d'en Charles és algú dels seus col·legues que es vol aprofitar de la bona fe de la gent per treure en calés, però a mesura que van passant els minuts de la conversa tot comença a lligar, Aleix, fins que, passada la sorpresa inicial, hi ha un fet que per Norman Carmichael és decisiu.
Y su forma de hablar con una calma total. Es que no como si estaba intentando convencerme de nada, solo quiso hablar conmigo como antiguos amigos.
Es decir, era Charles Thomas 40 años más viejo.
Exactamente. Es que Charles era un hombre distinto. Charles tenía una fachada muy dura, y muy, pero tras de esa fachada era un hombre sencillo, pero un hombre de mucha pasión para la vida y mucha pasión para los amigos.
Uh-huh.
Ese Charles apareció al final de nuestra primera conversación. Es que era cosa increíble.
Es de película, es una historia de película.
Sí, de película. Precisament.
El noto una mica emocionat aquí,
sí,
Michael,
sí, sí, sí,
explicant
sí,
tot el que havia viscut, sí, amb aquesta trucada. Bé, al final sembla que s'ho creu, no?, perquè li veu el somriure, el reconeix,
sí, sí,
per les faccions. Sabem què està fent ara Charles Thomas, ara que està viu, durant aquests 40 anys que ha fet, Mundet.
Tingues en compte que a principis dels anys 80 se'l dona per mort, però en el fons Norman Carmichael no veia Charles Thomas des de 1976. És a dir, abans que se'l donés per mort, quan Thomas deixa Manresa. No l'havia vist més, 45 anys. N'havia tingut referències abans de donar-lo per mort per un exjugador del Granollers, Andy Brody, que se l'havia trobat de manera casual a l'aeroport de la ciutat de Mèxic, diu, amb un aspecte terrible, i això estem parlant de començaments dels 80, i des de llavors i fins avui, vivint als carrers de Nova York amb un greu problema d'addicció a les drogues.
Sí, és que ell passava alguns anys a Mèxico perquè hablava espanyol i ells també. Y volvió a Estados Unidos y estaba, como digamos nosotros, panhandling. Es decir, que andando por calle buscando, pidiendo dinero de todo el mundo para las drogas. Que las drogas era una cosa que entró en su vida de una forma muy regular y desafortunadamente demasiado regular. Yo creo que era cosa de drogas y cosa de falta de saber ganar la vida fuera de baloncesto.
Per tant, la llegenda urbana que havia pogut morir d'una sobredosi o de qualsevol circumstància estranya no va ser així, però sí que va tenir una mala,
sí,
vida,
sí, sí, sí,
Charles,
sí,
Thomas amb les drogues, i va estar involucrat, però va sobreviure,
sí,
a aquest mal moment.
És el que es coneix en anglès com un homeless.
Sí, sí.
Carmichael, sabem que els últims 4 anys els ha passat en una residència geriàtrica a la ciutat d'Amarillo. Això és una ciutat del nord de Texas, in the middle of nowhere, val? Pels aficionats a la geografia, frontera gairebé entre Nou Mèxic, Oklahoma, Colorado i Kansas. Allà no hi ha res de res, és el desert. Antics companys de Charles Thomas ja s'han mogut, molt colpits per l'anunci que ha fet Norman Carmichael aquesta passada matinada a les xarxes socials. Deixa'm dir, és un gentleman, Carmichael, de cap a peus, un 10 com a persona, t'ho ben asseguro. Ha contactat amb Carmichael, el històric entrenador del Barça de bàsquet, Xavier Añú, amb qui en Xavier Puig en parlava fa 10 dies el superdiumenge, també Manolo Flores, i s'ha compromès Carmichael al micròfon de RAC1 a investigar com està Charles Thomas.
Pensava que si devia escribir algo y ponerlo al público o no, Carlos me dijo que tenía su permiso a hacerlo porque no quise insultar a la familia. Y esperé unas 2 semanas para saber un poco más y para saber cómo voy a decir esto a todo el mundo. Si le querían y ahora ha vuelto. Es que, pero vive de la forma más compacto que podía. Y pues ya todo el mundo lo sabe. Y cuando me voy a verle, haré un pequeño reportaje sobre esto. Es los otros que estamos juntos para que la gente sepa que realmente es Charles.
Molt emocionat, Carmichael. Ara que parlava de la família, clar, la família també el va donar per mort. Com ha reaccionat a la notícia?
Doncs ja t'ho pots imaginar. A més, ells viuen fora de l'estat de Texas, estan pendents de les vacunes per poder-hi anar, d'una prova d'ADN, però hi han parlat i donen per fet que es tracta efectivament de Charles Thomas. Hi han parlat d'un dels fills que, quan tenia 7 anys, es pensava ja que era mort. Ell tenia 7 anys quan li van dir que el seu pare havia mort. I l'home, deixa'm dir-te, Charles Thomas està fet un cromo, eh? Va amb cadira de rodes, li van haver d'amputar un peu en un país que es d'entén dels més desfavorits. Si em permets el barbarisme, un historion, però a la vegada és un drama dels de veritat, perquè el que ha hagut de passar els uns i els altres, eh? Charles Thomas i la família. Uf. No t'ho vulguis imaginar.
Magnífica feina, Mundet, per aconseguir aquest testimoni de Carmichael sobre Charles Thomas, que ha tornat a la vida, mai més millor dit.
Sí, sí.
Què te'n sembla la història, Gozalvo?
Pell de gallina, escoltant el que explica el Mundet, perquè la veritat és que és d'aquestes històries que les veus al cinema i no te les creus, no? Dius, aquest guionista com ha pogut imaginar una cosa tan inversemblant? Doncs sí, doncs aquestes coses també passen a la vida real. És un jugador del qual s'explicaven moltes llegendes de la seva capacitat de salt. Es deia que li col·locaven bitllets, monedes a sobre del taulell i que era capaç de saltar i agafar-les. Un jugador atlèticament superdotat que hagués pogut marcar una època, però com explicava el Marc, per aquests problemes de lesió i amb el passaport, doncs va tenir una carrera molt curta.
Ha recopocat a la pàgina web, evidentment podreu recuperar en les pròximes hores aquest reportatge que ha fet el Marc Mundet, perquè és realment una història espectacular, espectacular, i que sembla de pel·lícula, sembla d'una sèrie.
Mundet. Sí, és una història de pel·lícula.
Tremenda. Bé, a tot això, demà tenim un Armani de Mila Barça, que és un partidàs que sembla un no-res, Àlex, no? Després d'explicar aquestes històries vitals, però és un partit que pot servir d'examen pel Barça pel que ha de venir d'ara en endavant, no? Els play-offs de quarts de final, play-off ACB, vull dir que comença a ser un nivell de test demà.
Sí, portàvem moltes temporades avisant de la inversió que estava fent el Milà, però després a l'hora de la veritat els resultats esportius no li acompanyaven. Aquest any sí, equip i resultats doncs són una realitat i és un dels conjunts que millor bàsquet està fent a l'Eurolliga i d'aquí la seva classificació. Per tant, amb la calma que et dona aquesta situació de privilegi que viu el Barça, liderant la competició amb dues victòries de marge, doncs un test per veure realment, ara que s'aprova en els play-offs, doncs en quin moment competitiu està el Barça. És un partit fora de casa que fa patxoca i que servirà per això, per mesurar exactament en quin punt es troba cada equip.
En aquest partit, deixa'm dir, Aleix, Pustovoi no ha viatjat amb la resta dels seus companys, tampoc Pau Gasol. S'han dut 13 jugadors, això ara es que n'haurà de descartar un per demà.
Demà a RAC més 1, aquest partit a 3 quarts de 9, Armani de Milà a Barça. I el Madrid patirà, Gozalvo, per entrar als play-offs.
Sí, derrota avui contra el TSK. De moment encara està en posicions de play-off, però no es pot despistar perquè té un tram final de temporada complicat i a la mínima errada doncs veurà els play-off a través de la tele.
De la tele, sí, a través de la televisió. Escolta, per acabar, ràpidament, què n'esperes del Perfumeries Uni de demà a les 7, que també farem a l'aplicació RAC més 1?
Doncs jo sóc dels que creu que la remuntada és possible. Evidentment és molt difícil. El favorit és el Perfumeries Avenida, però vull veure com reacciona físicament. Són dos partits de molta exigència amb tan sols un dia de descans i crec que l'Espart Girona, si fa les coses en defensa, doncs tindrà la seva opció.
Doncs mira, fa una estona, amb en Mundet, n'hem parlat amb una de les jugadores de l'Uni Girona, d'aquests quarts de final tornada de l'Eurolliga, Sònia Bàsic. Sonia Bàsic, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ha ido el día después del partido de ayer?
Pues, entre bien y mal, claro, estamos un poquito decepcionadas que perdimos, pero creo que en final el resultado no salía mal. Tenemos oportunidades para probar mañana hacer casi un milagro y entonces hoy probamos descansar físicamente, pero mentalmente prepararse para quien nos espera.
Hay opciones, ¿no? O sea, ¿tenéis claro lo que tiene que hacer Uni Girona para remontar esta eliminatoria?
Sí, claro, en final ganar Salamanca nunca es fácil y más cuando sabes que necesitas ganar de 9, pero nosotros venimos aquí con esperanza a hacer uno más milagro esta temporada como en el Copa y no vamos a volverse a casa sin luchar, entonces mañana vamos a probar dar todo y salir de pista con cabeza arriba y esperamos que esto va a estar bastante.
Clar, Mundet, és que són dos partits en 48 hores, aquí el desgast també compta, no?
Sí, y mi pregunta para Sonia es muy sencilla. Los partidos muy seguidos desgastan mucho. Ayer Salamanca terminó peor el partido que Uni Girona, que terminó muy arriba. ¿Cómo vais de piernas?
Vale, creo que en realidad se nota en partidos que tenemos un poco más corta rotación que ellas y que ya se ve que es fin de temporada, entonces no estamos tan fresca como hace 2 o 3 meses, pero cuando juegas este partido de ida y vuelta y cuando sabes que en realidad son 80 minutos, pues estás preparado a dar todo y no te piensas de mañana y de qué viene después. Entonces yo veo mi equipo muy preparado de dar y más que puede, y eso siempre te deja opciones.
¿Y esta rotación extra se puede notar en el partido de mañana? Pienso sobre todo en los últimos minutos. Unigirona intentando llegar por delante en el partido y jugarlo todo al final a intentar remontar esos 8 puntos.
Claro, seguro que se puede notar, y más cuando juegas contra una equipa como Avenida, que juega en tan alto nivel, que presiona, que corre mucho y te gasta bastante físico. Pero yo creo que si mentalmente podemos estar dentro todo partido y estar más concentradas en el cosas que tenemos como pidiendo de parte técnico y parte táctico que necesitamos hacer en defensa y ataque, yo creo que eso nos da oportunidad, y en finales hay cosas que, y si físicamente no puedes, tu corazón te va a dar.
Esperemos. Por cierto, Sonia, se nos ha hecho muy extraño ver público ayer en Salamanca. ¿Poner público en los dos partidos no es un poco adulterar la competición?
Claro, en final es un punto que creo que da bastante ayuda a Avenida, porque vamos toda temporada sin gente, y en final te acostumbras, no tanto ni que ellos nos molestan, pero más te acostumbras que tienes conexión con tus compañeras en el pista, que tienes conexión con banquillo, con entrenador, y claro, ayer no podías oír nada, y también eso significa gastar energía de saber qué llamada en ofensa o defensa estamos en este momento jugando. Entonces sí que parece un poco raro, y sí que es un punto más para nosotras que necesitamos pelear contra, pero en final eso es lo que pasa, es fuera de nuestro control y no vamos a gastar energía en este punto.
Porque en la otra burbuja, Sonia, Sopron era el anfitrión, pero Asvel jugaba como local. Y el partido se jugó sin público. Esto parecía lo más justo, ¿no?
Claro, en final, vale, todo eso, decisiones, supongo que depende de país, de ciudades, cómo está su situación en cada sitio, pero en final a mí me parece justo que todos jugamos en la misma situación y en la misma regla. Entonces, si algo en un caso se puede hacer, en otro caso no se puede hacer, no me parece justo, pero en final son cosas que nosotras no podemos controlar y no vamos a pensar mucho y obsesionar con eso.
Como el arbitraje, ¿no? Pasar de los árbitros y que hagan su trabajo lo mejor que puedan o que sepan.
Pues claro, en final nuestro es pensar de qué podemos controlar y probar que esas cosas que puedes controlar, que lo haces en mejor manera posible. Entonces, cosas que son fuera de nuestras manos, pues ya está. Una vez juegas 5 contra 5, una vez juegas 5 contra quién sabe cuánto está gente en pabellón, pero no es ni primera ni última vez.
Bueno, pues a ver si mañana, como dices tú, hay milagro, hacéis la machada, la remontada, y sigue haciendo historia Unigirona en esta Euroliga. Mañana lo explicaremos aquí en la radio, Sonia.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bona conversa amb Sònia Bàsic. A veure si hi ha sort demà i poden aixecar aquests 8 punts, no són? Un
sí,
de diferència 8. Amb el perfumeria
sí,
de salida de Salamanca.
Si es fossin 8, és la pròrroga.
Doncs mira, tant de bo hi hagi pròrroga.
O no, que siguin 9.
Vinga, Gonzalo, fem una versió ràpida de Triplacos, que hem de marxar, va. Endavant.
Doncs avui en recordava el Mundet que demà es compliran 40 anys del títol del Joventut a la Copa Còrac. Veient el partit, doncs les jugades acaben amb una pica baralla. Avui hem preguntat, i la cosa no va anar més, i no només és això, sinó que després del partit els dos equips van anar a sopar junts. Així que bon ambient entre dos rivals. Ricky Rubio aquesta temporada ha jugat a 3 equips diferents i, atenció, que podrien ser 4. Dijous es tanca el mercat de la NBA i hi ha 3 equips de la competició americana molt interessats en fitxar-lo. Veurem si s'acaba produint un nou traspàs. I l'últim per a jugadors i jugadores de la Lliga Femenina de la Leport, Le Plata. Aquest any han baixat les seves estadístiques. Relacionat amb la pandèmia? Doncs no, relacionat amb el programa estadístic. Es veu que dona algunes errades i això ha provocat doncs, que veiem xifres menors a la d'altres anys.
A veure si milloren. Home, això de Ricky què? Però algun input d'algun equip o no?
Sí, sí, es parla dels Clippers, es parla d'Orlando... El tercer no el sé, Àlex. Tu si tens, més...
I Toronto. Sí, Orlando és... el que està més interessat, a veure si s'acaba produint.
Bueno, doncs seria un bon canvi, la gent que està amb el cué.
Ha de tocar el 2 ja de Minneapolis, però ja.
I nosaltres també hem de tocar el 2, així que gràcies, Gonzalo, gràcies, Montero.
Salut i tot.
Adéu.
Bona nit.
Abans, com sempre, ràpidament passarem pel quiosc a veure què trobareu demà a les portades. Dani Aguilar.
A Mundo Deportivo, demà Messi queda't, amb la foto ja famosa Mirotic i companyia, dient que Leo no para de rebre missatges perquè es quedi. A l'esport, Milagro, Koeman cogió un Barça hundido i lo ha colocado en el camino de ganar un doblete. L'esportiu Fevia, la Junta de Jean Laporta reuneix avui per fer els primers nomenaments, i el diari Marca i l'As cauen amb el sorteig. Tocar a més suena, el diari Marca, amb tots els possibles rivals del Real Madrid. L'As, un bombo con tres bombas.
Una previsió destacada per aquest divendres?
Aquests sortejos, Champions 12 al migdia, Europa League a la 1, quarts de final, i tres cites a les 9. Arrenca la jornada 28 a primera, Betis Llevant, a segona la jornada 30. Les Palmes a Girona, el seguirem també a RAC més 1, i comença el preolímpic femení d'handbol Espanya-Suècia a les 9.
Molt bé, gràcies, Dani.
Vinga, fins
gràcies
demà.
També a l'Adrià Ribas, al control tècnic i a tota la redacció d'esports de RAC1. Demà més ràdio esportiva a 2:15, entrevistant Pedri, el migcampista del Barça. Aquí us esperem. Bona nit.
Tu diràs.